Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta i paraigües. El descens tèrmic, el cel cobert i els ruixats seran els protagonistes del temps d'avui.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest dissabte renovarem alcaldes, alguns seran els mateixos i altres canviaran. A Pals continuen les negociacions i no hi ha res tancat. Ara mateix estan parlant Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Ahir vam conèixer un fet que ha de posar més pressió encara en les negociacions. Dissabte no només estrenarem mandat, sinó que també estrenarem a Pals vaga d'escombraries. Els treballadors han trencat les negociacions amb l'Ajuntament, de seguida ampliarem tots els motius, i deixaran de treballar a partir de dissabte. És un regal, permeteu-me la ironia, pel nou alcalde, que el primer que veurà serà un poble brut, o el que és pitjor, el primer que veuran els palsencs amb el nou alcalde és un poble brut. Òbviament, aquesta relació no és així, no és directa, no és culpa del nou alcalde, però en política les imatges són essencials. Potser a Pals no, però si això estigués passant a Barcelona, per exemple, els equips dels futurs possibles alcaldes s'estarien afanyant ja per parlar amb els treballadors, encara que no estiguessin al govern, però s'estarien afanyant per parlar amb els treballadors i intentar evitar aquesta vaga o resoldre-la o minimitzar-la. Perquè, clar, ningú vol ser un alcalde entre les escombraries. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Com us dèiem, vaga indefinida d'escombraries a Pals a partir del 15 de juny. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Els treballadors del servei d'escombraries de Pals fan marxa enrere. Demanen un increment de sou del 2% i millores en les condicions de treball.
Ensenyament descarta mantenir les dues línies de P3 a l'escola Gaziel si no hi ha més inscripcions. Això és a Sant Feliu de Guíxols. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, és el que ha confirmat Martí Fonelleres, el director de Serveis Territorials d'Educació a Girona. Dissabte va anar a la tancada dels pares i mares al centre per escoltar-los, però va dir que aquest tancament només afectaria ara per ara a 7 famílies que serien redirigides a altres col·legis i ganxons.
Una notícia que vam llegir al Diari de Girona, és important dir-ho, i que intentarem contrastar amb Martí Fonelleres, aquí entrevistarem demà al matí. Per tant, que la tancada de les famílies a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols continua, a més, això es manté. Atenció a això. Interior, el Departament d'Interior de la Generalitat alerta d'una de les pitjors temporades forestals si no plou.
El conseller Miquel Buch va explicar que ara per ara es donen unes circumstàncies molt similars a les del 2012, quan es van cremar 13.000 hectàrees a l'Empordà, que seria una de les zones que tindria més risc per possibles incendis. Ahir mateix el Perelló va patir una crema de 200 hectàrees.
Sí, un incendi que segueix actiu, però, segons informen els bombers, estabilitzat. Aquesta és l'última hora de l'incendi del Perelló. Esperem que no ens toqui a nosaltres en cap moment aquest estiu. Esquerra Republicana governarà en minoria Santa Cristina d'Aro, Això és una notícia que us podem avançar a Ràdio Capital.
Lourdes Fuentes serà l'alcaldessa. Després de les negociacions, la resta de partits no han entrat al govern, però Esquerra deixa la porta oberta.
I l'obra Ola de Joel Feliu Pagès serà la nova imatge de la Festa Major de Platja d'Aro. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Enguany se celebra la 7a edició del concurs entre els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot i s'han presentat una trentena de propostes diferents. El Joel rebrà 500 euros de premi.
Molt bé. Doncs moltes felicitats. I comencen millores de diversos trams de vorera a la zona de la Fosca.
Les obres formen part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal realitza durant l'any en places, carrers i espais públics de la vila.
Doncs aquesta és l'última hora i aquestes són les notícies que us explicarem avui al Supermatí. Però també heu de saber que l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Castell d'Aro. Martí Seguer.
Bon dia. Sí, perquè avui actua Neus Mar, l'empordanesa que està recorrent el país amb el seu espectacle Íntimament Llac. Avui cantarà Vaneres al Centre Cívic de Cala Rafaela.
El dia comença força tapat i arribarà la pluja. És això, no? Alberta Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Ja ha arribat el canvi de temps que anunciàvem i això es tradueix en un cel que avui estarà força o molt ennuvolat i pluja, que ja pot fer acte de presència des d'aquest matí a ser més extensa entre el migdia i tarda. En general, les precipitacions acumularan quantitats poc abundants, però localment es pot produir algun ruixat que vagi acompanyat de tempesta. I si bé ahir la temperatura va superar els 28 graus, avui el descens tèrmic serà notable pel que fa a la temperatura màxima, que com a molt assolirà valors entre els 20-21 graus. Demà millora el temps amb més sol, matí fresc o fred a l'interior i recuperació del termòmetre al llarg del dia.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
No tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu restaurant El Canti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu restaurant El Canti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu restaurant El Canti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el restaurant El Canti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Les 8 i 8 minuts. Per cert, això és important. Avui és el torn, el judici del procés, és el penúltim dia de judici, en principi, si no s'allarga dijous. I avui és el torn dels advocats. Els advocats defensaran perquè no hi ha ni rebel·lió, ni sedició, ni malversació, ni organització criminal, ni totes aquestes coses que imputen als presos polítics. És un dia important, per tant, perquè serà l'última oportunitat que tindran per... una de les últimes oportunitats que tindran per evitar o per demanar l'absolució. Estarem molt pendents del que diu Mariano Vergés, que és l'advocat de Dolors Bassa, a veure que, de quina manera defensa l'exconsellera Torroellanca. I demà podrem escoltar-la per última vegada, si és que vol parlar, perquè no és obligatori. Demà ja tenen 15 minuts per dir aquesta seva última paraula. Els advocats ho desaconsellen, però no és impossible i no està descartat que Dolors Bassa parli demà i nosaltres aquí a Ràdio Capital en farem un seguiment exhaustiu. Són les 8 i 9 minuts. Són les 8 i 9 minuts, ara sí. Els treballadors del Servei d'Escombraries de Pals fan marxa enrere i convoquen vaga indefinida a partir de dissabte 15 de juny. Ho ha avançat el diari de Girona i ho ha pogut confirmar Ràdio Capital. Els treballadors, subcontratats per l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, demanen un increment de sou del 2% i millores en les condicions de treball. Més detalls, Eugènia Güell.
Van amenaçar amb aturar-se abans de Setmana Santa i en aquell moment la negociació amb l'alcalde de Pals, Sergi Brull, va permetre desconvocar la vaga. El pacte entre l'Ajuntament i els treballadors era que es duria al ple municipal l'augment de sou i que es negociaria amb la nova empresa concessionària del servei com s'apliquen les millores laborals. El ple va aprovar el primer punt, però els sindicats creuen que només era una operació estètica per salvar la Setmana Santa, però que no hi havia un compromís real. Per això han acabat convocant aquesta aturada a partir d'aquest cap de setmana. L'Ajuntament critica la marxa enrere als sindicats i que no segueixin per la via dels pactes que s'havien acordat perquè ara demanen el mateix que al principi de les negociacions, segons diuen, uns punts que el consistori veu inassumibles. Per això, ara com ara, aquesta vaga es veu impossible d'aturar. Arrencarà justament amb l'inici del mandat a Pals i el nou alcalde, sigui com sigui, haurà de tenir prioritat per resoldre aquest conflicte.
Ja ho dèiem a la portada, és inevitable que això s'ha de resoldre ja i ràpid, perquè a més estem en temporada turística, hi ha molta gent a Pals, moltíssima gent, i òbviament també es generen moltes escombraries. El Departament d'Educació, d'Ensenyament, de fet, descarta mantenir les dues línies de P3 de l'escola Gaziel si en els propers dies no es registren més matrícules al centre. Recordem que hi ha aquest conflicte entre les escoles, entre els pares de l'escola, els pares i mares, les famílies i l'escola i també el Departament d'Educació, perquè la Generalitat vol retallar una línia de P3 i estan fent una tancada. Doncs ara tenim aquesta novetat per part del Departament d'Educació, oi que sí, Pedro Ruiz?
Així ho ha explicat recentment el director dels Serveis Territorials a Girona, Martí Fonalleres, que va anar aquest dissabte al col·legi a escoltar les demandes dels pares i mares que participen a la tancada, que per cert ja fa més d'una setmana que va començar. Fonalleres afirma que només un augment de les matrícules podria permetre que es mantingués, ja que diu que el seu tancament només afectaria ara per ara a 7 famílies que serien redirigides a un altre centre del municipi Ganxó. D'altra banda, la protesta es mantindrà com a mínim fins aquest dimecres 12 de juny, és a dir, demà, que és quan previsiblement es publicarà de manera definitiva quants nens i nenes han estat acceptats a les preinscripcions.
Per tant, haurem d'estar molt pendents d'això. Una notícia, per cert, que hem llegit al Diari de Girona. És important dir-ho. El Departament d'Interior alerta, atenció, que aquest any podria ser una de les pitjors campanyes forestals dels darrers anys per la manca de pluges. Això vol dir que aquest any podem tenir molts incendis i a més el Departament d'Interior posa la lupa, posa el focus especialment en l'Empordà, que és on hi ha més risc. Atenció, aneu amb compte, sobretot hem de conservar el nostre patrimoni. Això ho va dir, dèiem, el Departament d'Interior, el conseller Miquel Buch, no, Pedro?
En aquest sentit, la sequera que ocasiona podria augmentar les probabilitats de focs de mitjana i gran magnitud. Les comarques més afectades són els extrems del país, és a dir, l'Alt i Baix Empordà i també les Terres de l'Ebre. El risc ve donat perquè, segons informen, es donen circumstàncies similars a les de la temporada 2011-2012, quan l'Empordà va quedar molt afectat i es van cremar més de 13.000 hectàrees, amb 3 víctimes mortals. De fet, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar que aquest 2019 ja s'han cremat més hectàrees que durant el 2018. En aquesta línia, Teresa Jordà, la consellera d'Agricultura, ha anunciat que s'impulsarà una campanya per alertar del perill de llançar borilles de tabac que van causar els incendis del 2012. Ahir mateix es va registrar un incendi al Perelló que ja ha cremat 200 hectàrees i d'avui podria ajudar la pluja que, segons la previsió meteorològica, arribarà aviat.
Pluja que tenim a l'Empordà, que ja comença a sumar i, doncs, si us plau, el que dèiem, atenció als boscos perquè la situació està molt, molt, molt càlida. Clar, quan parlem d'incendis, ens hem de posar greus, òbviament. Hi ha altres notícies que són importants i que, a més, portem molt de temps parlant-ne, per exemple, de les eleccions, dels debats, de les negociacions per aconseguir formar govern, que també són importants, però, clar, es posen al costat d'un possible incendi a l'Empordà i sembla de menys, no? Però en aquest cas és important, perquè Lourdes Fuentes serà l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro i, per tant, Esquerra Republicana governarà en minoria en aquest municipi, però amb 6 regidors dels 7 que serien els que fan falta per la majoria absoluta. Sembla, doncs, que Lourdes Fuentes haurà de governar en minoria, patint sempre per aprovar les seves polítiques, perquè sembla que la resta de partits no han tingut gaire ganes de formar part del govern, no, Eugènia Güell?
Després de parlar amb tothom, la resta de posicions polítiques no han volgut entrar al govern, però ens ha dit Lourdes Fuentes que la porta, de moment, està oberta durant un temps per si algú hi vol entrar.
Hem parlat amb tothom, en principi no volen entrar al govern, ens faran una oposició constructiva i, bueno, en principi governarem en minoria. De totes maneres, hem deixat la porta oberta durant un temps per si algú vol entrar.
Com deies, i segons ha explicat Sònia Pujol de Guanyarem Santa Cristina des del carrer, Esquerra, amb 6 regidors, els permet governar amb tota comoditat. Per la seva banda, Sònia Pujol ha explicat que han decidit no entrar al govern amb Esquerra.
Guanyarem Santa Cristina des del carrer ha decidit finalment quedar-se a l'oposició, no entrar a formar govern amb Esquerra Republicana, donat que hem estat 4 anys treballant amb ells i la nostra feina ha quedat molt invisibilitzada, la veritat, i ells tenen una àmplia majoria de 6 regidors sobre 7, que seria la majoria absoluta, que els permet governar amb molta comoditat. Treballarem des de l'oposició, fent una oposició positiva, mirant sempre pel bé de la ciutadania.
Esquerra va guanyar les eleccions municipals, recordem, amb 6 regidors, seguit de Junts per Catalunya amb 3, Guanyarem amb 2 regidors i PSC amb 1 i Ciutadans també amb 1.
Doncs, clar, caldrà veure de quina manera pot tirar endavant les seves polítiques la candidatura i la llista d'Esquerra Republicana. Serà una de les qüestions d'interès als propers 4 anys a Santa Cristina d'Aro.
Queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Berri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, són les 8 i gairebé 20 minuts. L'obra Hola, de Joel Feliu Pagès, de Fontcobert, és la nova imatge de la Festa Major de Platja d'Aro. El premiat rebrà 500 euros. Com cada any, l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot ha realitzat el concurs, fruit del conveni de col·laboració entre el consistori amb el Centre de Referència de Formació Superior en l'àmbit de l'art de les comarques de Girona. Maria Monteis.
Els hi han presentat una trentena de propostes i és la setena edició. La Festa Major de Platja d'Aro tindrà lloc del 14 al 18 d'agost i té la voluntat d'oferir diverses activitats per a tots els públics i les edats. La gratuïtat i l'aire lliure com a escenari de gairebé totes les propostes són els trets característics d'una festa que dissenya un programa obert, dinàmic i engrescador per la vila. Per aquest motiu, la programació d'activitats és molt variada, des de concerts fins a tallers infantils, batucada, espectacle d'animació infantil, cinema a la fresca, caminada nocturna solidària i torneig de bàsquet 3x3, entre d'altres. Pel que fa als concerts gratuïts, cal destacar la cobla La Flama de Farners, els cremats, habaneres, gospel, daro, Maruja Limón i Gertrudis, entre molts d'altres. Podeu consultar tota la informació a la web de Ràdio Capital.
I encara amb tu, Maria, perquè comencen les obres del tram de la vorera del carrer de Josep Pla entre el camí vell de la Fosca i la carretera de la Fosca. Els operaris de la brigada municipal van començar la setmana passada amb les tasques per poder retirar el sauló de la vorera i d'aquesta manera poder refer de nou tota la superfície, en aquest cas amb formigó. No són les úniques obres que s'estan fent a la zona. És així, Maria?
Les obres formen part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal realitza durant l'any en places, carrers i espais públics de la vila.
Sí, és el que dèiem, no? Que ha començat aquestes obres a la secció de la vorera, ubicada al camí del Cap de Planes, entre els carrers de Rec i la carretera de Sant Esteve. En aquest cas, el projecte té l'objectiu de millorar l'estètica de la vorera i arreglar els possibles desperfectes dels panots més propers a la soca dels arbres, que sovint es deterioren o es trenquen a causa, principalment, del desenvolupament en superfície d'arrel, és a dir, que les arrels pugen a la superfície. Aquestes actuacions d'arranjament formen part del programa de manteniment i millores que la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Palamós fa cada any en places, carrers i espais públics de la vila. La futura alcaldessa de Begur, Maite Selva, que aquest cap de setmana ha anunciat un acord amb la seva formació, que és sempre Junts per Catalunya, amb tots i amb més per Begur i Esclanyà, va passar ahir dilluns pel matí per aquest programa, per Ràdio Capital, en la primera entrevista des que s'ha fet públic l'acord. Selva va explicar que ahir havien de signar el pacte i que durant aquesta setmana acabaran de contrastar programes i decidir polítiques concretes. Sobre si hi haurà canvis en la política urbanística respecte a la de l'anterior consistori de Joan Loureiro, o si es planteja aturar o reformular obres com les de Sarriera Living, Selva va assegurar que, en principi, no. Ho deia així.
De totes maneres, sempre estarem amatents i molt pendents i molt a sobre d'aquests i dels futurs projectes que puguin venir, que s'han de mirar molt, molt i molt, molt ben mirats.
Ho justifica dient que els permisos de les obres que s'estan fent actualment en zones que s'han escapat de la moratòria urbanística estan ben donats i compleixen tot el que cal per tirar endavant. Es va reprendre, doncs, els informes tècnics. També va demanar, això també està bé, va demanar a la Generalitat que els ajuntaments tinguin veu per treballar plegats en el pla director urbanístic, que no sigui una feina només del govern i que no, després això no tingui trasllat en els ajuntaments. Sobre el porta a porta, una de les grans polítiques del consistori de Joan Loureiro, Maite Selva afirma que cal fer canvis al model de porta a porta de Begur, justifica dient que el sistema ha funcionat molt bé en la primera residència, però que hi ha un problema en la segona residència.
Hi ha d'haver-hi, perquè ja vaig dir-ho en diferents debats, el que és la primera residència funciona molt bé, el problema el tenim a la segona residència i en els mesos, 6 mesos a l'any, que és com Begur està ple de gent. I aquí sí que s'han de fer mesures ràpides, però també molt assenyades i molt ben estudiades.
polítiques assenyades i ben estudiades, aquestes que proposa Maite Selva, que va dir que durant aquesta setmana acabaran de contrastar programes amb la resta de, amb la resta de partits que han fet aquest acord. Les 8:25. Ara, al supermatí, és l'hora del comentari d'opinió. Comentari de Marçal Lladó, aquí al supermatí de Ràdio Capital.
Des de fa uns dies estic ben enganxat a un compte de Twitter que es diu Guerra Baix Empordà 2020. Relaten, setmana a setmana, batalla a batalla, un conflicte civil futur que es micularia en mil fragments a la nostra comarca. Tot comença quan Palafrugell es declara unilateralment capital, els bisbalencs reaccionen i cada poble va prenent posicions. Tot això documentat en mapes. Ara la Vall d'Aro decideix marxar a la selva, ara Llofriu es passa al bàndol bisbalenc. De moment, la narració arriba fins a la batalla de les Medes. Beneïda distopia. I llarga vida als que pentinen gats localistes com aquest a Twitter. Què faríem sense vosaltres?
Doncs sí, és un post o és un compte de Twitter que us recomano perquè està prou bé, és molt irònic i a més es nota que és un compte anònim, per tant no sabem qui ho porta, però es nota que la persona que ho dirigeix té coneixement, té molt coneixement de la realitat de la comarca i a més és una persona irònica. Felicitats als qui gestionen aquest compte de Twitter que ja us diem, es diu Guerra Baix Empordà i a més neix de tots aquests comptes allò irònics, robots sobre les possibles guerres mundials, que per cert el compte d'Espanya, això sí que és un robot, el compte d'Espanya Rioja, la Rioja ha guanyat la guerra i tot Espanya és riojana. Bueno, són les 8 i estem a punt d'arribar a 8:45 del matí.
L'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judit Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Residem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de la Empordà.
Ja tenim data per aquesta, per l'escola d'estiu Jordi Comas, que organitza la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. I avui en parlem, avui parlem, volem parlar-ne i donar-ne detalls d'aquesta escola d'estiu. Per això conversem amb... Disculpeu. Conversem amb Mireia Santamaria, que és gerent de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Senyora Santamaria, bon dia. Sí. Ara sí que podem saludar Mireia Santamaria, gerent de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Senyora Santamaria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volíem parlar d'aquesta escola d'estiu Jordi Comas, que és una escola d'estiu que s'organitza cada any. Aquest cas és la vuitena edició. Es farà el 13 de juny al Museu del Suro de Palafrugell. I ens ha cridat l'atenció, perquè és cert que se'n parla habitualment, és una escola d'estiu de negocis internacionals. I ens ha cridat l'atenció els països, els dos països que s'han escollit aquest any per tractar, Rússia i els Emirats. Per què s'han escollit aquests dos països?
Bé, en realitat, els països sempre els escullen els participants de l'any anterior. Aleshores, deuen ser països que les empreses de Girona els interessa per explorar nous mercats o per consolidar-los o per saber-ne més i plantejar-se si poden ser del seu interès. Quan acaba un any o quan acaba l'edició, amb una aplicació de mòbil es vota i els països que li interessen a més gent són els que ens basem per l'organització de l'any posterior.
A primer punt de vista, allò, pensant quina possible relació podria haver amb les comarques de Girona i Rússia i els Emirats, sí que el turisme amb Rússia és molt fort, amb els Emirats no ho tenia clar, però clar, això entenc que també parla d'exportacions, no? De tot això se'n parlarà en aquesta escola d'estiu.
De fet, va més d'exportació que de turisme, en aquest cas. Bé, nosaltres organitzem l'escola per tothom qui s'hi vulgui apuntar, però diria que en el moment els matriculats són responsables d'exportació bàsicament de moltes empreses. Sí que són països grans mercats i poderosos, i ja hi ha empreses de Girona que hi estan venent. De fet, fem una taula rodona amb empresaris que ja tenen experiències en aquests països.
Exacte, això li anava a preguntar. Quins són els continguts? Què és el que s'hi farà? Estic veient aquí el programa i veig que hi ha conferències anomenades Doing Business in Emirates, fer negocis als Emirats, fer negocis a Rússia. De quina manera s'estructura aquesta escola d'estiu?
De cada país hi ha dos ponents. Un ponent que fa una conferència més de caire político-econòmic sobre el país, de les característiques polítiques, de les seves oportunitats en quant a fer-hi negoci, quins són els públics objectius de compra d'alguns productes. I hi ha un segon conferenciant que nosaltres en diem cultural, que els porta l'empresa TIC Translations, que té aquesta vessant també, i el que fan aquests ponents és explicar més característiques des del punt de vista com són aquesta gent de manera de característiques culturals per tenir-hi bona sintonia a l'hora de tancar un negoci. A alguns països els agrada anar a sopar i tenir una relació molt cordial i conèixer-t molt, a d'altres països els agrada mantenir molta distància, d'altres països cadascú té les seves manies, les seves maneres de fer, llavors és des d'aquesta vessant. I també hi ha una pinzellada d'idioma, de saber dir 5 paraules en cada un dels idiomes, hola, gràcies, fins la propera, i aquestes coses.
Per tant, importantíssim això, les relacions humanes, més enllà de qüestions econòmiques, també.
Sí. Diuen que el 30% dels negocis es tanquen si hi ha aquesta, internacionals, es tanquen si hi ha aquesta bona comunicació, i el 70% avorta per qüestions que no acaba d'haver-hi un feeling de la confiança o de que s'estableix aquest vincle, no? Per tant,
això, sí, digui.
És molt important.
Què és el que, del que pugui tenir la Federació d'Organitzacions Empresarials? Quin interès hi ha en Rússia i en els Emirats?
Des de part de la FUEC, vols dir?
Sí, de les empreses associades.
Home, les empreses principals que s'han matriculat o que ja estan inscrites són molt d'empreses de maquinària. També moltes d'alimentàries. No tan càrniques, perquè Emirats, evidentment, la part del porc no funciona, però sí altre tipus d'aliments, no? De fet, són les grans indústries que tenim a Girona. Tenim de tot, però de maquinària i d'agroalimentària és el que més destaca. Però també hi ha inscrits d'empreses tecnològiques... Vull dir, una mica tot.
Això serà dijous 13 de juny, o sigui, de fet, aquest dijous, al Museu del Suro de Palafrugell. Comenceu pràcticament a les 3, i a de 3 fins a un sopar de networking, també al Museu del Suro. Quants inscrits hi ha? Quanta gent ens hem d'imaginar que hi participa?
Hi ha dos parts. Hi ha una part de formació, que hi ha una seixantena d'inscrits, ahir encara arribaven inscripcions, i al final hi ha una part més institucional, que també hi ha reconeixement a tres empreses que durant l'any gironines han destacat per alguna cosa, i s'acaba amb un sopar, i a la part institucional doncs, sempre s'acaba d'omplir i acaba havent 100-120 persones a l'hora del sopar.
Quina és la importància d'aquesta escola d'estiu? Quins negocis, o què és el que tradicionalment, què és el que s'hi ha tancat, què és el que s'hi ha explicat en aquesta escola d'estiu?
Bé, de fet, és la vuitena edició, però només és la tercera edició que va de temes internacionals. Els primers anys, doncs, cada any tenia una temàtica. Un any era de 4.0, un any era de tecnologia, i anava variant el tema. És veritat que quan fa dos anys vam fer els tres primers països, ens va agradar molt i vam trobar que eren uns temes que potser no s'explicaven molt, no? Que a l'hora d'anar a exportar tot es basa molt en que si saps anglès i t'hi pots entendre, i a vegades potser no es tenen prou en compte aquestes peculiaritats de cada país, de com has d'abordar els temes, no? A l'hora de tancar el negoci. Llavors vam apostar per dir, doncs, a partir d'ara ens quedem amb aquest tema i només anirem canviant de país. I així és el que s'ha fet.
I cap on es vol anar en els propers anys?
La nostra idea seria consolidar aquesta fórmula. Sí que ens agradaria que anés creixent i s'anés consolidant molt més aquesta idea. Tindrem l'ambaixador de Rússia, que serà com un colofó final a l'escola d'estiu, on els assistents també s'hi podran reunir, però va ser impossible per qüestió d'agendes que coincidís amb el dia. Sí que la intenció és aquesta, que vagi creixent i que es vagi consolidant i que cada vegada hi hagi més inscrits.
Perfecte, doncs. Mireia Santamaria, gerent de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí i donar-nos detalls d'aquesta escola d'estiu, Jordi Comas. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Són les 8:38 minuts, ara és l'hora d'explicar-vos què passa al món més enllà de les fronteres del Baix Empordà. I ho fem amb l'Alba Lejide, amb aquesta secció, l'Info General. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, convoca eleccions anticipades i dissol el Parlament grec. Així ho va sol·licitar ahir Tsipras, el president de Grècia, després d'una derrota de Syriza en els comicis europeus i locals el 26 de maig.
La convocatòria d'eleccions anticipades serà el 7 de juliol. La campanya electoral quedarà oberta, doncs, una vegada que el president publiqui el corresponent decret, que es preveu que passi avui com a molt tard. L'objectiu de Syriza és reduir en la mesura del possible l'ampli avantatge de Nova Democràcia que, segons la primera enquesta publicada després de les eleccions europees, arriba als 10 punts percentuals.
A l'Alejide, que li agrada molt la informació internacional, us hem d'explicar també que de seguida, d'aquí poc menys d'una hora i mitja, comença l'última sessió del judici, d'aquest judici de la vergonya, el judici contra els presos polítics que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. Bé, de fet, contra 9 de les persones que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre, perquè, com sabeu, el referèndum va ser una tasca col·lectiva i que, de fet, no se sap ben bé i no se sabrà mai. Espero que sí, però jo crec que no se sabrà mai com es va acabar a dur a terme. De seguida comença i avui tindrem, com dèiem abans, les últimes paraules dels advocats de la defensa davant de Manuel Marchena. Estarem molt pendents del que digui Mariano Vergés i demà també estarem molt pendents de si parla Dolors Bassa i de què ens explica. Més notícies. Mor el pilot d'un helicòpter en un aterratge forçós en un edifici de Manhattan. L'accident ha ocorregut a la 7a avinguda de Nova York.
No queda clar què és el que va motivar la maniobra. Els experts assenyalen que no es podia parlar d'un xoc, sinó d'aterratge complicat, que, a més, va provocar un incendi. El desplegament d'emergència va aconseguir controlar el foc, sense que es lamentés cap tipus de contratemps entre les persones que es trobaven a l'edifici. Tot i així, va haver-hi centenars de desallotjaments.
Iran castigarà amb pena de mort els atacs amb àcid. El Parlament aprova que s'apliqui quan hi hagi la intenció d'intimidar i crear inseguretat en la societat.
Després de diversos anys de debat, els diputats van determinar que s'aplicarà la pena capital en els casos en què l'atac amb àcid té la intenció d'intimidar i crear inseguretat a la societat, han dit. El projecte de llei estipula que aquest crim equivale a corrupció a la terra, un càrrec que la jurisprudència islàmica castiga generalment amb la forca. Un total de 161 diputats dels 245 presents van votar a favor d'aquesta mesura, que ara ha de ser revisada pel Consell de Guardians, encarregat de confirmar que els projectes de llei del Parlament coincideixen amb la llei islàmica.
Una mica Joc de Trons, això, però és ben real, això que passa a Iran. En l'agenda us expliquem diverses coses. Per exemple, que avui hi haurà Neus Mar. Avui actua Neus Mar. Avui actua Neus Mar, sí, a Castell d'Aro. Martí Seguer.
La cantant empordanesa hi fa un concert dins del programa Gent Gran, Gent Activa. Serà de 5 a 7 de la tarda al Centre Cívic de Cala Rafaela. Serà l'oportunitat per veure Neus Mar fent havaneres abans de la cantada d'havaneres del primer cap de setmana de juliol a la platja del Portbó de Calella, que compartirà escenari també amb Son de l'Havana, Arjau i Portbó.
L'amor del pare, mare, vull ser pescador.
Tenim moltes ganes, moltes, moltes ganes d'aquesta cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell el primer cap de setmana de juliol. I aquest cap de setmana arriben també plats forts del Festival Ítaca.
Divendres, l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Núria Graham, al Castell Gala de Dalí de Púbol. Arriba amb el seu segon disc d'estudi publicat, d'Acid Ring a Bell, un treball ple de maduresa malgrat la seva joventut. I dissabte, a la seva aposta pels nous formats, us proposem una nit cultural al Museu Terracota de la Bisbal, en aquest equipament que inclou diverses propostes d'oci i que culminarà amb el concert de Pafla, la jove revelació de l'escena musical catalana que presenta el seu nou disc, Secretly Hoping You Catch Me Looking.
Doncs ens ve de gust acabar aquesta part informativa del Supermatí amb la cançó d'Ítaca, amb la cançó del Festival Ítaca, aquest Ítaca, aquesta versió de Lluís Llach, amb Judit Nederman, amb Oques Grasses, amb els Catarres i també amb Paula, que serà aquest cap de setmana a l'Empordà dins del Festival Ítaca. No ens venia de gust escoltar aquesta cançó perquè és una versió xulíssima.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg. Ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg. Que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port.
els teus ulls ignorava i vagis a ciutats per aprendre dels que saben. Na, 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 na. Tingues sempre al cor la idea dita que has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys que siguis vell.
Mare meva, quin cartell aquest any al Festival Ítaca, i els ha juntat tots en aquest Ítaca, la versió de la famosíssima cançó de Lluís Llach. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Mira, deixo aquesta cançó de fons i...
Vinga, va, sí,
i,
home.
Ens agrada, eh?
Diferent avui.
Ens agrada, sí, sí. Amb Josep Lluís Vidal, quan falta menys d'un quart d'hora perquè acabi el programa per les 9, repassem les novetats d'aquesta setmana en tecnologia i oci digital. Veig que, així, fent una previsualització del guió, veig que tenim els temes de sempre, eh? Huawei, Google, i una cosa que m'ha interessat molt i que deixarem pel final. Sí. Que és prou interessant.
Sí.
Va, comencem amb Huawei. Espera un moment, que si hem de parlar de Huawei haurem de canviar la sintonia i posar una cosa
a
més tecnològica. Res, la de sempre.
Ah, bé.
La de sempre. Ja he desistit de tirar la teva, perquè sempre ens dona problemes, tiro aquesta que també és tecnològica. Dèiem, la primera notícia que hem d'explicar és que Facebook, Instagram i WhatsApp ja no estaran preinstal·lats als mòbils Huawei, no? Ja no ens els trobarem quan comprem un mòbil.
Exacte, sí. De fet, hem de recordar que el problema que hi ha entre Estats Units i la Xina per la guerra comercial i que va sortir ara fa... que va arribar al món tecnològic, per dir-ho així, ara fa un període de 3 setmanes amb el tema dels Huawei, no? Mm-hmm. Hem de recordar que no és un bloqueig de Google cap a Huawei, sinó de totes les empreses nord-americanes que fabriquen software o tecnologia cap a Huawei, en aquest cas. No?
Però, i no només Huawei, no? Imagino que Honor, Xiaomi, tots
aquests igual. Sí, exacte. El que passa és que el cas ha esclatat a nivell de Huawei perquè, home, és la marca xinesa en aquest cas, en aquest moment, que té una major quota de mercat a l'estranger, a Europa i als Estats Units, i per això, doncs, evidentment, ha afectat. El cas és que també se'n parlava al principi de tot, el que passa que ha quedat eclipsat, no?, dels mòbils Xiaomi, que també tindríem, doncs, aquest problema, i com tu dius, la segona marca de Huawei també, no? El que passa que, bé, doncs, com que hi ha molts milions de Huawei dispersats pel món i a més funcionen amb el sistema operatiu Android, que és de Google, doncs clar, aquí s'ha quedat tothom amb la guerra Google-Huawei, però recordem que no és Google-Huawei o Huawei-Google, és, primer, Estats Units-Xina, o Xina-Estats Units, i després les empreses de software i tecnologia americanes que tenen la prohibició per part del govern americà de vendre o de facilitar tecnologia o software a les empreses xineses. Això doncs, arriba també ara a Facebook, i ahir van conèixer que l'empresa de Mark Zuckerberg ha decidit que, de fet ja ha anunciat en un comunicat que està estudiant com afecta aquesta prohibició, aquesta guerra comercial a totes les seves plataformes, fonamentalment a les tres més importants, que són Facebook, Instagram i WhatsApp, i com aplica aquesta restricció del govern americà, no? Doncs d'entrada el que han decidit és que les tres aplicacions, Facebook, Instagram i WhatsApp, ja no estaran preinstal·lades en un mòbil Huawei, és a dir que si ara no ara, sinó properament, quan anem a una botiga a comprar un mòbil Huawei, no trobarem aquestes aplicacions instal·lades ja per defecte en el nostre telèfon. Això no afecta els mòbils que ja estiguin fabricats, evidentment. Si hi ha un estoc ara mateix en una botiga qualsevol, doncs encara podem tenir aquestes aplicacions preinstal·lades, però amb els models nous que vagin sortint o les remeses noves que vagin sortint, doncs ja no trobarem aquestes aplicacions preinstal·lades.
Clar, però imagino que les pots descarregar després.
Clar, aquí vaig. És greu això? No, és únicament un episodi més de tota aquesta guerra, perquè de moment els mòbils Huawei, l'empresa, continua tenint accés a la Play Store, a la botiga d'aplicacions de Google o d'Android, i per tant, doncs, si no les trobes preinstal·lades, te les descarregues i ja està. No és, com dic, que qualsevol altra aplicació, però qualsevol altra aplicació podria ser un problema important perquè perdria molts usuaris, però no, és que Facebook, Instagram i WhatsApp tothom les utilitza amb un grau més alt o menys, però jo no m'imagino ningú sense tenir ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, o almenys Instagram i WhatsApp en un telèfon Huawei. Per tant, anirem i les descarregarem sense cap problema.
I quan arribarà el moment que ja no podrem accedir a la Play Store?
Està per veure això, no hi ha una data fixa. Jo crec, sincerament, que això se resoldrà abans que no passi això, eh? O sigui, arribaran a un acord. Pel bé de tots dos, arribaran a un acord i no passarà. No arribarem a aquest extrem de que no es pugui accedir a la Play Store i que no es pugui actualitzar el sistema operatiu dels Huawei via la Play Store, via els canals habituals, no? Si no s'arriba a un acord, és possible, algunes veus parlen de després de l'estiu, cap al setembre, que això podria passar, però jo sincerament crec que aquest estiu això s'acabarà resolent. A més, en tot aquest afer, Google ha fet també una publicació al seu blog d'empresa oficial dient que, alertant, no?, que vaja, que això pot ser un problema important per tothom, no només per Huawei, sinó també per tots els usuaris, perquè Huawei, recordem, que té la capacitat de desenvolupar el seu propi sistema operatiu. De fet, ja porten temps treballant en això, perquè a més ho poden fer perquè hi ha una part del sistema operatiu Android que és lliure, que és de codi obert, i per tant poden basar la construcció o el desenvolupament, millor dit, d'un nou sistema operatiu en tota aquesta part. El problema que tindria Huawei és convèncer, per exemple, a Facebook, a Instagram i a WhatsApp perquè facin una versió d'aquestes aplicacions per aquest nou sistema operatiu, encara que estigui basat en Android. Però seria diferent i, per tant, haurien de convèncer a moltes empreses, moltes companyies, perquè facin aplicacions compatibles per aquest nou sistema operatiu. Per tant, el problema seria més no tant tenir un sistema operatiu amb el que poder prescindir de l'Android, sinó tenir un ecosistema d'aplicacions que sigui atractiu pels usuaris i no fer que la marca pugui perdre una quota de mercat important que l'enfonsi, no? I això deia, no?, que Google ha fet aquesta setmana una publicació en el seu blog corporatiu alertant d'això, que Huawei té la capacitat suficient com per posar en marxa ja un sistema operatiu que substitueixi Android en els seus mòbils i que, a més, això sí, com que no seria un sistema operatiu tan desenvolupat, seria molt més sensible i molt més vulnerable a les infeccions, als virus, al malware, etc.
Bueno, doncs estarem pendents. Una altra notícia que hem d'explicar i que és important. Google, que avisa que va haver mòbils Android, sí, que van sortir de fàbrica infectats. Infectats amb,
sí,
què?
Sí, amb virus, amb malware. Va una mica relacionat amb el que parlàvem abans, no? Com arriba un mòbil, un virus a un mòbil? O bé per WhatsApp, que t'envien un link, o bé per correu, que també t'envien un enllaç perquè tu puguis clicar i descarregar alguna cosa. I ha passat poc, però ha passat que tu accedeixis a la botiga d'aplicacions i te descarregues una aplicació i aquesta aplicació, doncs, estigui infectada, sigui malware, no? Cosa avui dia, sincerament, bastant difícil, perquè els controls de seguretat que es passen i de verificació per als programadors i per als desenvolupadors són molt alts, no? Però ha passat en algun moment. Clar, aquestes són les vies d'entrada d'un virus en un dispositiu mòbil. Altres vies d'entrada, doncs, en el cas d'Android, amb Apple això no és possible, és que tu vagis a una web i te descarregues una aplicació i la instal·lis en el teu mòbil, tot i que li has de donar permís, perquè t'ha preguntat mil i una vegada si realment vols instal·lar aquesta aplicació que no prové de l'aplicació de la botiga d'aplicacions oficial. Són les vies d'entrada habituals, vale? de virus. Doncs hi ha una tercera via, o una segona via, per entendre'ns, que van descobrir ara fa poc i que Google ha admès que ja està solucionada, però que hi va haver en el seu moment l'aparició d'un virus típic, no? Que el que feia era robar dades dels usuaris i fer servir el terminal per enviar spam, per enviar correu spam, no? I que va aconseguir, o van aconseguir els seus desenvolupadors, que mutés i que a més després un fabricant xinès, precisament, dels que subcontracten els grans fabricants de mòbils, va colar en la cadena de producció dels mòbils, de diversos mòbils Android, no? Que funcionen amb Android. Per tant, és una mica com, jo que sé, com si vas a l'hospital i t'encomanen una malaltia, no? Directament perquè l'agulla està infectada. Home, és greu, no?
És greu.
Sí que han dit que això està solucionat ja, que ja fa un temps que això està solucionat i que, bé, és una d'aquelles coses que s'han sabut a posteriori, no? Malament, crec jo, a nivell comunicatiu, a nivell d'imatge, no? Perquè, clar, això vol dir que en algun moment tots hem estat infectats.
Però tots, eh?
Tots els que teníem Android. Uf. Sí, sí. Bueno. O infectats o com a mínim hem sigut vulnerables.
Clar.
En algun moment, clar. Més del compte, vaja.
Molt bé, bueno, doncs si de moment no, si no hem tingut cap conseqüència i no ho hem notat, vol dir que no, que en principi no,
vull dir que, clar, que no ha tingut conseqüència. Una cosa és que el dispositiu o el teu mòbil. Sistema sigui vulnerable i una altra cosa és que realment això arribi a tothom, no? Perquè evidentment estem parlant de molts milions de dispositius arreu del món i clar, doncs no sempre tots els virus arriben a tothom, el que passa que sí que és veritat que quan arriba una quantitat determinada de persones o de dispositius ja es considera, doncs, fent analogia amb el sector mèdic, no? O de la medicina, doncs es considera una epidèmia, no? Per dir-ho així.
Clar, clar, clar. Escolta, i a més, més enllà d'això, de Google, Viena, els restaurants d'entrepans, el lloc, la ciutat estrenarà l'any vinent semàfors intel·ligents.
Sí, sí, acabem amb aquesta notícia curiosa i que m'ha cridat l'atenció. A veure, saps, Dani, que hi ha moltíssimes, cada vegada més, moltíssimes cruïlles que tenen aquest pulsador, no?
Sí.
Perquè puguin creuar un peató, perquè hi ha realment espais i carreteres que com... que els conductors no tenen cap mena de mirarament i no pararien mai, entre altres coses perquè tenen el semàfor en verd sempre, eh? Mm-hmm. Val? Doncs s'ha detectat que això en el fons realment és un perill, no? Perquè primer és el peató el que ha de fer l'acció, no? de pulsar el botó per poder tenir el semàfor en verd i poder creuar la carretera. Segons, s'ha detectat, en aquest cas sempre dades de la ciutat de Viena, havien fet un estudi, no? Que hi havia una sèrie de gent que el que feia era fer la manifeta de posar el botó perquè es paressi el trànsit, no? Per després no creuar. Després, a més, això té les seves limitacions, aquest sistema també, i és que bé, pulses el botó i això té un temps limitat de vida, uns segons X, que el semàfor queda en verd perquè els peatons puguin creuar, amb la qual cosa moltes vegades el que passa és que una sola persona és la que creua la carretera i els cotxes i el trànsit està parat, doncs, potser 30, 40, 50 segons, no? Per una sola persona. Viena ha desenvolupat, a través d'una empresa de software, un sistema que és intel·ligent i que es basa en un algoritme que prediu els comportaments dels peatons a l'hora de creuar les vies i les carreteres, no? Per tant, desapareixen a partir de l'any vinent, a partir del 2020, que es començarà la implementació. Hi haurà tot un sistema de càmeres que, a través d'un algoritme, poden predir els moviments dels peatons a l'hora de creuar les vies. I, per tant, poden saber, d'alguna manera, si aquest peató té intenció de creuar o no, o si hi ha un gruix important de persones que estan preparades per creuar la carretera, i llavors tallaran el trànsit només durant el temps que sigui necessari perquè aquelles persones puguin creuar la carretera amb seguretat, no? Bé, ha estat al final de fer tot el sistema una mica més eficient, una mica més sostenible també, no? I bé, no és ben bé un sistema intel·ligent, tal com l'han titulat alguns mitjans, no? Perquè diguem-ne que no aprèn no està funcionant amb intel·ligència artificial i per tant no aprèn i no evoluciona, sinó que està basat en un algoritme que té una sèrie de bases, no? Una sèrie de, que s'ha d'anar modificant de manera manual, per entendre's així, per part dels programadors. Però el sistema per si sol, en principi, de moment, no aprèn. Ara, que no m'estanyaria que ja s'estigués desenvolupant una cosa d'aquest tipus perquè sigui un semàfor que pugui aprendre dels moviments, tant dels vehicles com dels peatons. I seria molt xulo, la veritat, un projecte d'aquest tipus.
Doncs sí, realment sí. Josep Lluís Vidal, que tinguis molt bona setmana. Fins la setmana que ve.
Igualment.
Adéu, que vagi molt bé. Acabarem el supermatí amb l'Albert Aparicio i el temps.
Jornada força ennuvolada amb precipitacions que es poden produir en qualsevol moment del dia, sent més extenses entre migdia i tarda. En general, deixaran quantitats poc abundants. La temperatura màxima baixa notablement i com a molt s'assoliran valors de fins a 21 graus. Demà millora el temps, amb més sol, ambient fresc al matí i lleugera recuperació de la temperatura
màxima. Millora el temps, mira, això està bé, això està bé. De seguida, Marc Clapés amb el Matí Capital, que vagi bé.